Avui a l'Esposito & Company ens acompanya Àngela Mármol. Àngela, no? Millor que Àngela o...
Sí, m'agrada més Àngela, la veritat.
Sí, no? Tothom et coneix com a Àngela, bueno.
Home, clar, perquè al final la gent pues, em coneix en castellà, però a casa meu i als meus amics és Àngela.
De tota la vida, no?
De tota la vida.
Hi ha molta gent que se sorprèn escoltar-te parlar català, jo crec, moltes vegades, eh?
Jo també me sorprenc a mi mateixa, eh? Però perquè pensa que jo només parlo català amb la meva mare. I ja està, els meus amics i tot parlen castellà i amb la meva mare se'm fa normal, però, per exemple, ara noto que t'estic parlant català.
Ja.
Però m'agrada molt parlar català.
Com que ho has d'activar el mode automàtic de...
Sí, o sigui, no em costa parlar català perquè al final, pues, de tota la vida, a veure, soc de Girona, però sí que noto que t'estic parlant català, no ho sé, però m'encanta parlar català.
Com és, en una ciutat com és Girona, de la que jo crec que hi ha... Es coneixen altres influencers de Girona? Sembla que...
Carlota Torres, la Laura Brunet...
És que jo...
Sí, a veure, hi ha un parell, tampoc.
Però com és sortir, diguem, de potser una ciutat que no és tan coneguda? No sé si allà et reconeixen molt, si, com és caminar per Girona sabent que ets...
A veure, al principi era com... Quan anava al col·le, bueno, a l'institut i tal, era complicat, perquè cada vegada que sortia de classe era com... Bueno, passar res per ciència. Però ara, al principi, era complicat, perquè, clar, com és algú nou també per ells, que és molt diferent, si no hi havia gent així a Girona, doncs sí que és veritat que una vegada, per exemple, vaig penjar sense voler al meu pati interior de casa i tenia nenes cada matí, cada migdia, cada tarda a casa, els veïns es queixaven perquè no paraven de tocar la porta, les mares deixaven les nenes tota la tarda al portal de casa, la meva mare no la deixaven dormir, em deia Àngel, sisplau, penja una història que estàs al carrer, i al principi era complicat, però ara s'han acostumat, i ja no, molt, per exemple, vaig pel carrer i et miren i tal, i et diuen, ai, hola, què tal, Àngela, però no et molesten, no et molesten, ja, perquè no, jo crec que saben que ets a Girona i pues, és la teva ciutat i ja.
Potser també és per un canvi de públic en aquest sentit.
També perquè han crescut. Ja. Sí, el meu públic jo noto que ha crescut molt i al carrer també es nota molt la diferència de com et tracten. Però sí que he creat que normal, jo he vist normal a Girona.
Anem al principi. Quan comences a crear contingut? Com és aquest, com són aquests començaments? Amb què comences?
A veure, jo vaig començar a penjar vídeos a Musical.ly. Lento pa bajo hasta el suelo, que tú tienes una chapa que parece de modelo. Que jo poder tenia com, no sé, 13 anys, algo així, però ja ser com una mica reconeguda als 15 anys, o així més o menys, vaig començar a ser una mica reconeguda.
Hosti, és molt d'hora, eh?
Ja, tenia 15 anys. Sí, sí, ara ho penso. La meva mare, el primer cop que vaig tenir un club de fans, es pensava que me'l feia jo. Es pensava que m'havia fet jo el club de fans i jo, mama, que no, que jo no sé. Jo no sé el que està passant. I em deia, Àngela, això, no sé què. No volia que tingués xarxes. Ella li feia por.
Clar.
És normal. No teníem ningú al voltant que li passés això. I la meva tutora li parlava que no, que jo crec que això li va molt bé a la nena, perquè li fa distreure's, tal, no sé quantos. I, pues, clar, tenia com 15 anys. Vaig començar a treballar això als 16, que va ser quan em van començar a arribar campanyes. I va ser Musical.ly, i després pues, va passar TikTok, i com molta gent, a Insta vaig començar a créixer perquè hi havia comptes que penjaven Musical.ly,
sí.
I em van començar a penjar vídeos meus i doncs, vaig començar a pujar de seguidors, després amb la Carlota, que era aquesta nena de Girona, també ens van fer un canal de YouTube, que també tenia moltes visites, i així com a poc a poc anar coneguent a gent i així.
Com és començar a fer campanyes, a més sent coneguda de Musical.ly, que si ja en el seu moment, recordant jo els meus inicis, costava molt fer campanyes amb streamers, amb youtubers i tal, amb gent que surt de Musical.ly, que potser és una plataforma, o ho era en aquell moment encara més nova, com van ser aquelles primeres campanyes, aquells primers contactes amb marca?
Al principi, bueno, bé, o sigui, era com... sortíem de Musical.ly, però les meves campanyes no eren Musical.ly, eren a Insta.
Instagram.
Sí, yeah. Feien post de rellotges, d'algun llibre... La primera marca, crec que reconeguda, va ser Canon. Crec recordar.
Està molt bé.
Sí, tenia 16 anys. I la veritat és que, no sé, tampoc ho valorava com a tal, perquè jo no sabia... Bueno, a dia d'avui tampoc sé el que guanya ni el que deixo de guanyar, però en aquell moment m'era més igual encara.
Yeah.
Jo és que ni mirava. No sé, jo no...
Clar, però començar a fer, a generar diners amb 16 anys...
Ja. Yeah.
Ha de ser estrany, no? També per les teves amigues, per la teva...
No, perquè pensa que jo seguia tinguent el mateix estil de vida. O sigui, jo el màxim que gastava era 4 euros en una hamburguesa. És que no gastava més, o 2 euros pel cafè. I tot així, era, no sé, és que no tenia ni accés a la compte, crec. O si el tenia, no ho mirava. Però perquè sempre he sigut un desastre amb aquestes coses, imagina't amb 16 anys. Així que jo no vaig notar com gaire diferència l'estil de vida amb els meus amics ni res d'això fins que vaig anar a viure sola amb 18. Als 18 sí que vaig notar la diferència de quan pues, tens una feina o quan no, però com amb els meus amics, per exemple, ara que he tornat a Girona, faig el que ells fan, pues no noto diferència de que si jo guanyo diners i ells no treballen, perquè és que seguim fent els mateixos plans.
Al final tota l'adolescència, diguem-ho així, i el començament de ser adulta, tot ho has viscut amb xarxes.
Sí, tot.
Creus que això, clar, et dona un punt de vista, no és una maduresa, però fins i tot una immaduresa diferent a la que tenen el teu cercle, les teves amistats?
A veure, hi ha moltes coses que jo no visc com ells. Ja. Moltíssimes. Jo m'he donat compte ara, perquè quan ets més petit pues, no n'ets conscient. Jo em vaig donar compte, sí que és veritat, que poder no podia viure de la mateixa manera, va ser de festa. Perquè a festa pues, et comencen a gravar i és on et molesten més. I així, i jo vaig deixar de sortir a festa als 16 anys. O sigui, jo perquè vaig començar molt petita pues, a sortir i això. Perquè a Girona pues, tothom sortia. Però jo vaig deixar de sortir als 16 anys, per exemple. I els meus amics tenen un estil de vida d'universitaris, de sortir, de pues, i parelles i coses així que jo no tinc ni he viscut ni crec que visqui per la manera que sóc. Jo no puc viure així. Si em donés igual tot, doncs potser sí, però a mi, com amb l'ansietat que tinc de que em gravin pel carrer, de que em demanin fotos tot el rato, jo tinc molta ansietat d'això, doncs jo no visc de la mateixa manera. Llavors, sí que crec que viure així et pot donar un punt de vista de maduresa i immaduresa alhora, perquè poder entenc coses de, pues, de maneres de viure i això, més que els meus amics, per exemple, de, jo què sé, de fer pues, tot el tema de la facturació i tot això, pues, entenc més poder el valor de certes coses, però hi ha altres coses que no he viscut ni viuré i no podré veure un altre punt de vista. Mm-hmm. I poder sí que ho noto aquesta mancança més endavant.
Com és el... Clar, el... ara em parlaves de l'ansietat. Ho dic perquè a mi també em passa molt. A mi em ratlla molt que em gravin, per exemple. Com ha sigut aquestes èpoques? Com les has viscut, les èpoques de més hate? Perquè sé que has tingut oleades, com a tal. Sí. I moments en els que potser no t'escriu ningú amb res dolent i moments en els que és una... Suposo que ha de ser una bogeria.
No. O sigui, jo va haver-hi una època que no podia obrir... Em van treure el mòbil els meus pares perquè els meus missatges eren fins a les 3 del matí gent dient que em matés. Però que em matés i barbaritats que els meus pares no podien ni llegir. I jo ho vaig viure molt, molt, molt malament. Vaig acabar amb ambulància, amb psiquiatres, amb antidepressius, amb pastilles per dormir, però és que no podia. Jo sentia que em moria. No podia. Perquè també al carrer et miren diferent. A mi no em deien res, però sí que et miraven diferent. Tu vas a l'institut, i clar, jo anava a l'institut, i et mira tothom, et mira diferent. També et tracten com amb més pena, perquè tothom sap el que estàs passant.
Yeah.
Imagina't, per exemple, si tu et passa algú dolent i en el teu cercle a vegades ni t'atreveixes a dir-ho, que poder ho dius als teus dos millors amics i encara, imagina't que ho sàpiga tota la teva ciutat, bueno, tota Espanya. És que et sents... Jo crec que també l'ansietat em va venir per aquí perquè sentia que tothom sabia el que m'estava passant i no volia veure ningú. Jo no volia anar a classe, la meva tutora em trucava, Àngela, vine, que t'estan esperant, tots saben més o menys el que està passant i ja, de veritat, que no passa res. Jo, no, és que no vull glòria, no vull. I sí que és complicat. Em van treure el mòbil un temps i quan me'l van tornar jo tenia un control parental i tot. O sigui, jo no podia entrar ni a Insta, ni a TikTok, ni a cap lloc sense que estigués acompanyada d'algú. I no em deixaven sortir sola al carrer, només amb amics que tenien contacte als meus pares. I ja està, no podia anar a dinar amb gent que no coneguessin, no podia quedar-me a dormir amb gent que no coneguessin ni que no coneguessin els seus pares, perquè jo estava en una època molt delicada. I va ser dur. Jo vaig tardar un any poder a tornar a obrir les sol·licituds de missatges.